Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia i bon any a tots, amics de la veu de Navàs, la nostra emissora. Ens retrobem per compartir una mitja horeta parlant de ciència, de medi ambient, del nostre planeta Terra o del nostre municipi en termes de respecte al medi, el medi que ens envolta. El programa de Ciència a l'abast de tothom, com sabeu, vol acostar els temes d'actualitat, bé siguin el món de la ciència, els nous avenços, les grans discussions sobre el model de viure o si aquest és sostenible o no, i un llarg etcètera. Avui volem parlar d'un tema, d'una temàtica nova, poc comentada encara, però que ja comença a discutir-se. Es tracta del moviment pel decreixement, ho heu sentit bé, decreixement, i per això el programa l'hem titulat Objectiu de créixer. Sí, d'un tema que encara està en boca de molt pocs, tot el que hem après del comportament humà fins ara, de la nostra forma de viure, d'actuar vers el planeta, durant les darreres dècades, diguem, ens fan albirar que alguna cosa no va pas prou bé. Que seguint com ara, deixarem un trist panorama pels nostres descendents i, per tant, encara som a temps de canviar el rumb d'algunes de les nostres actituds, formes de fer, accions, formes d'actuar, formes de viure, etc. Res més difícil quan estem habituats a un sistema haver de renunciar a algunes coses, moltes segurament amb el temps, i en això es basa el programa d'avui, ja que comencen a haver-hi veus que apunten de que s'ha d'apostar pel denominat moviment del decreixement. Com veurem, fa alguns anys que existeix a nivell de països ja aquests moviments, però a mitjans de l'any 2008, per tant no fa pas massa, es va crear fins i tot una xarxa de decreixement a la nostra comarca, al Bages, i per tant aquest pensament també s'acosta a nosaltres, perdó. Tot tenia poc sentit al principi. Era l'època de les vaques grasses, diguem-ne. Fins al famós catacrac financer o a la gran patacada que ens hem donat arreu. És ara quan ha semblat que tot s'ensorrava. És a partir de l'any, diguem, de l'octubre del 2008, per donar-li una mica de data, on la societat construïda a cop de totxo i d'hipoteca ha semblat que se'ns ensorrava. Van naixent moviments que aboguen per aturar el model de creixement que hem alimentat fins ara, per evolucionar cap a un decreixement, diguem-ne, responsable i sostenible. Es parla de decreixer, diguem, ara i tranquil·lament, des d'una modernitat serena, podríem dir-ne, per no haver-ho de fer, doncs, inevitablement en el futur, per força i sense estar preparats. S'ha de començar a parlar sobre el model de territori que volem, sobre la defensa de la terra, sobre relacions entre el món rural i la ciutat, sobre la necessitat d'un consum responsable, que no tot és fer coses, sinó fer-les millor. Per una banda, criticar el sistema econòmic dominant durant aquest segle XX passat pot semblar ara fora de lloc, ateses que hi ha hagut moltes millores en l'economia mundial dels darrers anys, ha aportat benestar, comoditats i oportunitats a molta gent, això no ho podem negar-ho. Entre els anys 1900 i 2000, aquests 100 anys, 1900 i 2000, la producció econòmica global del planeta ha augmentat 18 vegades. Ha augmentat 18 vegades, Déu-n'hi-do. L'esperança de vida també ha augmentat. Hem passat de poc més de 50 anys que vivia la gent l'any 1900 a 76 anys pels homes i 82 anys d'esperança de vida per les dones de mitjana a Catalunya ara, actualment. S'han erradicat malalties mortals com la pneumonia o la tuberculosi. Igualment podríem dir de la indústria, les màquines automatitzades, com ara els tractors o les retroexcavadores, per dir-ne només algunes, han facilitat enormement les feines que abans eren esgotadores per molta gent de molts països. Els cotxes, els avions, els ordinadors, la televisió, els telèfons mòbils han afegit, diguem-ne, comoditat i nous serveis a la vida laboral i han obert tot un ventall d'estil de vida. Per tant, d'alguna manera n'hi ha una de freda i una de calenta. Hi ha coses que han anat molt bé, però també, i aquí el però, no obstant tots aquests èxits, hi ha factors que alerten del fet que el sistema econòmic no es podrà mantenir, que es troba en una fase molt problemàtica i que hauria de ser transformat. Veiem alguns exemples. Hi ha alguns efectes negatius sobre les activitats, diguem que d'alguna manera no fallen. El més important, n'hem sentit a parlar últimament, fa anys que se'n parla, però aquests dies hi havia la cimera de Copenhague, és l'escalfament global, el canvi climàtic, l'increment de CO2 a l'atmosfera. Fa que en els últims 650.000 anys haguem pràcticament doblat la concentració de diòxid de carboni que hem emès amb les xemeneies, amb les calefaccions, amb el tub d'escapament dels cotxes, ho hem emès a l'atmosfera i això és cosa dels humans. El cost de frenar aquest escalfament global al planeta està xifrat ja, ara, amb un 1% del producte interior brut del món. L'1%. L'1% suposen 650.000 milions d'euros cada any. I això s'hauria d'anar incrementant al passar els anys. Per tant, la xifra per frenar, per aturar, perquè les empreses siguin més modernes, perquè contaminin menys, perquè els països es puguin desenvolupar però sense afectar massa el clima, suposa un 1% de tot el que produïm. La temperatura mitjana de la Terra s'ha incrementat 0,6 graus, sembla molt poc, però és molt important, en els darrers 100 anys també. I a l'oceà Àrtic, per exemple, es pot degelar, no haver-hi ja aquelles immenses capes de gruixudes de neu i gel que hi havia, a partir de l'any 2020, però ara ho tenim aquí a la cantonada. Un altre exemple, l'onada de calor que va patir Europa l'any 2003 va provocar 35.000 morts, i això també algun efecte hi té el canvi climàtic. Una de cada 6 espècies de mamífers que hi ha a Europa es troba en perill d'extinció. Per anar dient exemples, la contaminació atmosfèrica que emetem doncs, a l'exterior diu que causa uns 2 milions de morts prematures cada any en els països desenvolupats. La producció del petroli en 15 anys arribarà al pic màxim, o sigui que se'n consumirà més que el que s'extraurà. I, potser el més greu, un 40% de la població mundial, 2.500 milions de persones, ara som 7.000 milions, doncs el 40% viuen amb 2 euros al dia o menys, mentre els països doncs, benestants, la obesitat, les malalties relacionades amb el medi, s'escampen arreu. Una dada, l'any 2006, els ingressos de les 500 persones més riques del món van suposar tants diners com 415 milions de les persones més pobres. O sigui que les 500 més riques acumulaven uns ingressos, un patrimoni, idèntic a 415 milions de persones pobres del món. On deuen estar, doncs, els límits del creixement? Aquí hem vist exemples de que sí que hem anat bé, en aquest darrer segle, podríem dir, el segle XX, amb algunes coses, però també hem anat molt malament en altres. Anem a fer una miqueta d'història. Els límits del creixement van començar a néixer en el que se'n diu el Club de Roma, és un organisme de gran prestigi, el Club de Roma, que ja l'any 72, per tant fa 37 anys, va fer un exhaustiu informe basat en totes les dades que llavors es disposaven, treballant amb potents ordinadors per analitzar alguns escenaris de lo que podia esdevenir amb el temps, de lo que podia passar al llarg del temps, segons com ens comportéssim els humans, és clar. Aquest informe del Club de Roma, dels límits del creixement, el va dirigir un matrimoni. El matrimoni es deien Meadows, els esposos Meadows, que eren un equip de científics, estaven als Estats Units, a la universitat més prestigiosa, Massachusetts Institute of Technology, el MIT, i es va denominar això, aquest estudi, els límits del creixement. Aquest model informàtic que van fer treballar durant molt temps va donar 12 escenaris possibles, 12 possibilitats. I van constatar per simplificar-ho, diguem, perquè no anunciem pas aquí tots els 12 escenaris que van publicar. En tots ells tenien en compte doncs els recursos com anirien, la contaminació atmosfèrica, la població si creixeria o decreixeria, l'alimentació, a partir de quan començaria a mancar. Tot aquest estudi el van fer entre l'any, o sigui, diguem, amb dades des del 1900 fins al 2100. Per tant, ens hi agafa de ple nosaltres, perquè estem pràcticament al mig, pràcticament l'any 2000, no? El principal que ells mateixos, aquests esposos, aquest matrimoni, Meadows, van constatar és que el creixement de la població del planeta interactuava molt directament amb els recursos naturals. Per tant, que si la població creixia, els recursos de la Terra se'n ressentirien. I fins a llavors això no ho havia dit ningú. Els recursos acabaven sent un element limitador del creixement. L'informe també va rebre moltes crítiques, sobretot amb l'argument que els models matemàtics no s'ajustaven massa a la realitat. Sempre passa. El van tornar a repetir al cap de 20 anys, l'any 1992. Es va fer una revisió, que es va dir més enllà dels límits, i es tornava a constatar que, passats aquests límits que ells pronosticaven, els escenaris anirien a pitjor encara, eh? Faltarien recursos a la Terra, la contaminació augmentaria i la gent començaria a patir, per dir-ho d'alguna manera. Res més lluny, ara ho sabem, als inicis d'aquest segle XXI, que ara hem començat, la humanitat ha augmentat, som ja 7.000 milions de persones. Quan es van fer l'estudi eren poc més de 4.000 milions. Per tant, la població ha augmentat exageradament. La meitat de la població viu amb ingressos, el 40%, per ser una mica exactes, amb ingressos d'uns 2 euros o menys cada dia, mentre que el 15% dels rics, on també ens hi hem de comptar els catalans, acumulem, consumim el 85% de la riquesa del planeta. Segons els autors també d'aquest estudi, sí que trobem el ritme actual, diuen ells, els esposos Meadows, que us han dit, l'any 2040 es començarà a sentir ja uns símptomes de col·lapse de la Terra, de que la Terra no pot suportar ni tanta gent ni tant consum. Pensem que el ritme actual diu que ens queda petroli per uns 40 anys, urani per uns 55 anys i gas natural per uns 70 anys, més o menys. Aquestes són el que en diuen les reserves estimades i dintre de poc doncs, ja en consumirem més que els que es van descobrir. Els inicis també d'un canvi de paradigma, ja que diem que això l'any 72, aquests del Club de Roma van fer aquest estudi, va ser també a la dècada dels anys 70, no sabeu que llavors van tocar fer molts estudis d'aquests de que ja van veure que el planeta potser no anava prou bé, tal com el fèiem anar nosaltres, no? Tal com consumíem, i es havia de revisar moltes coses. Hi va haver un estudi molt famós, que se'n parla en tots els llibres d'economia, podríem dir, que va ser del romanès Georgescu Roegen, que va introduir el que es diu la bioeconomia. Bioeconomia. Ja la paraula ho diu tot una miqueta, no? L'economia i la vida, i la part biològica. O sigui, tenir en compte el consum dels recursos naturals a la nostra activitat econòmica diària. Aquest científic va assenyalar la impossibilitat d'un creixement infinit del planeta Terra, ja que el món té límits, que és preservar la biosfera, preservar els éssers vius, i aquests tenen també les seves pròpies, diguem-ne, regles de joc. Per sobreviure, la major part dels éssers vius consumim recursos que es troben a la naturalesa, com sabem. Consumim molta energia i generem molta contaminació, especialment molts residus. Això va ser doncs, un segon, diguem-ne, toc d'alerta de doncs d'això, al parlar de la bioeconomia, que s'havia de lligar la manera de viure, la manera de gastar amb els recursos que disposàvem al planeta, que com tots sabem és molt limitat. Un altre indicador, després ja anirem per pel tema del decreixement que tractem en el programa d'avui, objectiu de créixer, perquè doncs, se senten veus de que tal com anem no podrem mantenir-ho massa, no? Un altre indicador que n'hem parlat vegades en aquest programa de la veu de Navàs és el que se diu la petjada ecològica, només hi donarem una pinzellada. Això va ser als anys 90, dos canadencs, Bakernagel i William Rees, van fer, dos autors, per primera vegada el recompte dels recursos que necessitàvem els humans per viure. Molt difícil, eh? Comptar tot el que té la Terra de boscos, d'aigua, d'animals, de plantes, de peixos per viure, molt difícil, però van arribar a fer-ho, eh? Es va conèixer com la petjada ecològica, la petjada, l'empremta ecològica. I si la volguéssim definir, doncs la van calcular com les hectàrees de terreny que necessitem per viure les persones, per viure un país, per viure un territori. Fixeu-vos, l'espai disponible sobre el planeta Terra és limitat. Tota la Terra ocupa 51.000 milions d'hectàrees, tota la Terra, amb l'aigua, també inclòs. Però l'espai que produeix, que rendeix, que diem que dona aliment, bé sigui animal o vegetal, no és tant, no és 51.000 milions d'hectàrees, són només 11.500 milions d'hectàrees. Per tant, d'alguna manera podem dir que els humans ens hem de conformar amb que en el nostre planeta només ens han deixat per viure 11.500 milions d'hectàrees. Aquestes són les que produeixen, les que podem cultivar, les que també comptem les del mar, amb el peix que ens donen, però n'hi ha que són inhòspites, que no hi viu ningú, que no tenen cap, diguem-ne, utilitat, una utilitat ambiental, però no una utilitat, doncs, de poder-hi viure. Per tant, si dividim aquestes hectàrees, 11.500 milions, per la gent que som ara, 7.000 milions d'habitants, ens dona que cada un de nosaltres disposem de 1,8 hectàrees per persona. O sigui, 18.000 metres quadrats, 1,8 hectàrees per persona. Amb això, és, diguem, la superfície que hauríem de disposar, ja sabem que això són uns promitjos, per viure. Aquí hauríem de poder tenir l'alimentació, puguem viure-hi nosaltres i poder, a la vegada, tractar els residus que generem, tota la vegada, de promig. Ja s'entén que una ciutat, doncs, amb una banda tractarà els residus, amb l'altra hi cultivarà camps i a l'altra hi viurà la gent, no? Però disposar, pensem que disposem d'això, de 1,8 hectàrees per persona. I quantes en fem servir? Doncs un americà, 9,8. Un europeu, 4,7. Un català, 4 hectàrees per habitant. Per tant, fixem-se. Aquests tres grups de països d'entorns, diguem-ne, desenvolupats, que en diem, els americans, 9,8 hectàrees. Els europeus, 4,7. I els catalans, 4. Respecte a 1,8 que en tenim, vol dir que per mantenir aquest estàndard de vida nostre, els del nord, el planeta no és suficient. Es requeririen 5 o 6 planetes com el nostre per poder viure. 5 o 6. I també vol dir una altra cosa, que si nosaltres tenim això, disposem d'aquestes hectàrees de terreny, fem servir d'una manera o altra, alguns no les tenen. Per tant, clarament ens enduem una part del planeta que pertoca a d'altres. Una miqueta de música i ara tornem amb més programa del que hem titllat avui com objectiu de créixer.
Could go on, never end. Oh,
tornem amb Ciència a la base de tothom, amb un programa que avui dediquem en aquest diumenge a un tema que potser millor no haver-ho de tractar. L'hem titulat Objectiu de créixer. I això comporta canvis d'estàndards de vida per tots d'una manera o altra. Ja hem vist que, en la primera part, que potser la situació actual del planeta no és la millor, no aguantaria gaire temps, i per tant ens tocarà una hora o altra començar a introduir en els nostres comportaments pautes diferents. Reduir consums, reduir recursos, potser reduir energia, espai, territori, etc. Per il·lustrar-ho, comencem amb una frase que a vegades fem servir. És que ens hem passat? És que com més en tenim, més en fem servir, més en gastem de tot, de materials, d'utensilis, d'aparells, d'equips. Això se'n diu, s'ha titllat i tot, com a efecte rebot. I es defineix com un augment del consum d'un producte o d'un servei a causa d'una reducció del seu preu final o bé que se'n disposa els suficients diners per adquirir-ho. Per tant, quan n'hi ha molt d'una cosa o bé doncs, hem assolit un nivell econòmic bo, gastem, consumim, no parem. Tan sols en 4 dècades, des dels anys 1960 al 2000, en 40 anys, hem consumit tanta energia com en tota la història de la humanitat sencera havia fet abans. Quan una tecnologia avança, l'eficiència, diguem, s'incrementa, el consum també, en fem servir més. Exemples. Les bombetes de baix consum consumeixen menys, però es té la tendència a tenir-les enceses més estona, més hores, que no pas les altres, ja que són menys, diguem, cares d'ús d'utilitzar la llum. Si posem una caldera de calefacció que consumeixi menys combustible, el consum anual pot ser superior, perquè la fem funcionar més hores. Si un avió ens porta, suposem, de Barcelona a París en 90 minuts, s'acaben posant-hi més vols i al final d'any se'n consumeix més, es viatja més, perquè és més ràpid cada vegada. Si es construeixen més bones carreteres, que per descomptat hi han de ser, o més autopistes, hi ha més trànsit i al final passen més cotxes i també s'acaben col·lapsant, tots ho hem comprovat. Es va a comprar més lluny, es va al supermercat, es va fora de la ciutat, es viatja, es fan excursions, etc. Si se'ns facilita l'accés a la informació, a internet, el consum de paper imprès ha incrementat, perquè és tot més fàcil, es fan més fotocòpies. Diguem-ne que aquest optimisme tecnocientífic ens augura, aparentment, un futur brillant, no? Cada vegada més. Hi pot haver-hi panells solars a l'abast de tothom, d'un cost irrisori, molt baratos. Possiblement podrem viatjar a Mart. Però totes aquestes utopies, també a vegades, en casos anteriors, ja ens han defraudat. Ja hem vist que no acabava sent així. Recordem que a la dècada dels anys 50, quan es van posar en marxa les centrals nuclears, com un exemple, es va assegurar, en aquells moments, que el tema de l'energia estava resolt, que les centrals nuclears donarien tanta energia que no hi hauria cap problema per nosaltres, pel planeta en general. I que, a més, aquesta energia seria tan barata que no caldria pràcticament ni pagar-la. Ara sabem que tot això no és així, sinó quasi bé al revés. S'ha encarit l'energia, les centrals nuclears no donen l'abast i estan molt criticades, generen una quantitat de residus que també són problemàtics, i per tant, organitzar, diguem, el que en diem, el decreixement significarà renunciar a aquesta economia a vegades imaginària, la creença de que més vol dir millor, i això no sempre és així. També hi ha un altre efecte que s'il·lustra molt amb una paradoxa, que en diuen la dels nenúfars, aquestes plantes verdes que tots coneixem, i és que el que ens està passant, a vegades no ens en donem compte, però de cop se'ns ha d'obrir la bombeta i algú ens ha de dir, ep, que per aquí no anem bé. A nivell global del planeta, guaiteu, l'any 1950 el producte interior brut de la Terra eren 6.000 milions de dòlars i l'any 2000, 50 anys després, són 43.000 milions de dòlars. Podem seguir anant així? No serà que d'alguna manera no ens estem donant compte de que ens anem cap a un precipici de produir massa, de consumir massa? L'actual situació, diguem, de crisi ecològica que hi ha global no és perceptible, a vegades fins a l'efecte final. No ens adonem del precipici que tenim a davant. Pot ser que entre l'aparença sana que tenim avui dia i la mort definitiva hi hagi un interval de temps molt petit, a vegades, diguem, d'hores, dies, molt poc. I aquest exemple que us volia posar dels nenúfars ho il·lustra molt bé. Fixeu-vos, això no és meu, diguem, Un investigador doncs, ho posa com a proposta de que al planeta li pot passar la paradoxa aquesta dels nenúfars, Tenen aquestes plantes verdes un creixement força espectacular, pràcticament multiplicat per dos cada dia. I llavors es pot portar diversos mesos o anys a que la població de nenúfars en un estany, en una bassa, en un llac, sigui poca, però en un dia quedi tot cobert. Anem-ho a fer amb la Terra, anem a fer un petit exercici, un petit problema. Dividim el territori de la Terra en 1.000 quadradets, 1.000 quadradets a la Terra, i els anem ocupant el doble cada any. En quants anys tenim Terra plena? Per quants anys tenim Terra fins a omplir-la? Anem a fer aquest exercici. Això també es va fer, alguns ho recordaran, amb allò d'omplir el tauler d'escacs amb grans de blat, que després no n'hi va haver prous, no? Si aquests 1.000 quadradets de la Terra el primer any n'omplim un quadradet, el segon any n'omplim dos, el tercer any n'omplim quatre, el quart any n'omplim vuit, anem doblant, anem doblant. I així successivament, quants anys tardarem a omplir la meitat dels quadradets de la Terra? Doncs només tardarem 10 anys. L'any que fa 10 ja haurem omplert la meitat dels 1.000 quadradets de la Terra. I en un sol any, en un any més, a l'any 11, omplirem tota la Terra, perquè quan en tinguem la meitat, omplir el doble més serà cobrir-la tota. Doncs aquesta és la paradoxa que també passa amb els nenúfars, amb un estany, amb una bassa, i que també la podríem aplicar, doncs, a que a vegades el nostre comportament no ens donem compte del que tenim a davant. Seguim, doncs, amb aquesta situació de parlar del decreixement. No és el mateix creixement que desenvolupament. Abans de posar algunes pautes de decreixement del que sembla que els investigadors, els avançats, pensen fer, doncs anem a definir alguna cosa. Creixement vol dir produir més, mentre que desenvolupament vol dir produir d'una altra manera. A escala ecològica global, el món és finit, és el que tenim, és la biosfera que tenim, no? No hi pot haver-hi, per tant, un creixement mundial sostenible, una hora s'hauria d'acabar. En canvi, sí que hi pot haver-hi algun tipus de desenvolupament sostenible, però no de creixement. El creixement econòmic i demogràfic de la gent mundial no tan sols s'ha d'estabilitzar, sinó que s'ha d'invertir. Ens cal un decreixement. La finalitat última de créixer seria insuportable pel planeta. En canvi, la finalitat última del desenvolupament consisteix en viure d'una altra manera, per tant, a millorar, viure d'una altra manera, a millorar el benestar de les persones, ocupant-se de les necessitats bàsiques, doncs com poden ser l'alimentació, l'habitatge, la seguretat, les bones condicions, diguem, de l'entorn, de salut, l'enfortiment de les relacions humanes entre nosaltres, la igualtat d'oportunitats per desenvolupar-se com a individu, etc, etc. I què es podria fer per anar cap a una societat del decreixement que no fos traumàtica? Doncs la construcció d'això, d'una societat del decreixement, no és gens fàcil. Exigirà una bona dosi de, diguem-ne, d'enginy, de renúncia, d'esforç. Perdó. Tenim una gran amenaça planetària al davant nostre. Algunes pautes que aconsellen que es podrien fer, anem-les a veure. Diu que hi ha sectors que es podrien desmaterialitzar, utilitzar menys materials amb la seva activitat econòmica, consumir menys productes i fer més serveis que costessin en els humans, a les persones. Per tant, menys producte, menys recursos i, en canvi, donar millor servei, augmentar, diguem, l'eficiència amb això. També això evitaria els residus generats, que és un altre greu problema. Aquella teoria que hi ha de dissenyar del bressol al bressol que en diuen, doncs també ens ajuda, que vol dir intentar reciclar el màxim possible i retornar a fabricar tot allò que puguem a partir de productes ja utilitzats. O sigui que utilitzar productes reciclats i a la vegada que després siguin reciclables. Reciclats i reciclables. Que és la base del nou disseny. La forma de dissenyar és això. Productes doncs, que ja alguna vegada s'han utilitzat, refer-los de nou, eh? Poden fabricar amb productes reciclats i que a la vegada aquests ho puguin tornar a ser una altra vegada. També es parla de mesures dràstiques, poc populars, que possiblement que no fossin ni acceptades per decréixer. Algun autor diu que hi hauria d'haver una generació almenys de persones que de manera voluntària renunciés a la procreació o a limitar-la a tenir un sol fill com a compromís perquè el futur fos més sostenible, més possible. O sigui, procrear un sol infant per parella. Un altre escriptor canadenc va reflexionar que la civilització per viure hauria de viure dels interessos, no del capital de la natura. Els interessos, això com a la banca, són, diguem, el flux de béns i de serveis que provenen dels estocs de capital natural, parlant del planeta, els interessos, són els serveis que ens donen. I haurien de fer servir només aquests interessos, només els serveis que ens dona la natura, que es poden utilitzar, gastar, però no fer servir el capital, com són no fer servir o no malmetre les àrees verges, els sòls de qualitat, la diversitat genètica de les espècies, i mantenir doncs, una atmosfera sana, neta, unes aigües i uns sistemes terrestres tal com els vam heredar, tal com els hem trobat. Per tant, hauríem de viure del capital i no viure, ai, perdó, al revés, hauríem de viure dels interessos i no consumir el capital. El capital aquest, diguem, parlant de la natura, del planeta, ens dona menjar, medicines, fertilitzants, matèries primeres per fabricar després altres productes, ens ofereix serveis com la constitució del sòl, la pol·linització de les flors, que no hi comptem, el control de les inundacions, el reciclatge dels residus, de manera natural. Per tant, avançar cap a un sistema d'aquests de decréixer més sostenible requereix no només fer coses, fer obres, fer proeses, fer tecnologia, sinó també no fer, deixar de fer. Cal produir renda o, del contrari, augmentarà l'atur i el malestar social. Cal, diguem, reduir de fer coses, potser, i això que, doncs, que serveixi per utilitzar menys materials i menys energia. Per reduir a la meitat el consum mundial de recursos, hauríem de reduir als països avançats unes 12 vegades el nostre consum i els del tercer món només doblar-lo. Per tant, el tercer món anar creixent, poc a poc, i els dels països avançats reduir-lo moltíssim. Avançar cap al decreixement exigeix una desintoxicació col·lectiva del creixement, del que tenim ara. Alguns ho etiqueten com a una espiral de moltes erres, us en diré algunes. Hauríem de reduir, hauríem de redistribuir, de reciclar, de reestructurar la nostra vida, de reavaluar coses que ara no els hi donem importància, de relocalitzar. D'altres encara hi afegeixen de trencar amb alguns aspectes, de renovar, de retrobar-nos nosaltres mateixos, de recuperar estadis anteriors. Potser de posar quotes als recursos de la naturalesa. Potser limitar les extraccions de recursos en origen a través de quotes, a través d'un pagament per aquells que els fa servir. En fi, hi ha aquí algunes pautes, doncs, algunes més agraïdes, altres menys, per tendir cap al decreixement. En uns moments tornem amb la part final ja d'aquest programa d'avui que l'hem titulat Objectiu de créixer.
The way she walks. the girl of my best friend. Her lovely hair, her skin so fair, I could go on never end. Oh, I can't help it, I'm in love with the girl.
Continuem, amics de la veu de Navàs, amb el programa Ciència a l'abast de tothom, avui fent aquesta reflexió en veu alta sobre si en conjunt el planeta, la gent que hi habitem, nosaltres també, acostant-ho doncs a casa nostra, a la nostra ciutat, s'ha de tendir a un decreixement. Si no, comença a ser veritat de què ens hem passat amb consums de tot tipus. Anar acostumant-nos a una nova cultura del benestar, però basada no solament en acumular materials, sinó a gaudir també del temps, diguem, de la cultura, de l'amistat, d'altres valors que molts cops hem menys tingut, tots plegats, a favor de produir, d'una producció econòmica. A vegades invertim més temps desitjant allò que no tenim que no pas agraint-lo o gaudint-ne quan ho tenim. Com deia Gandhi, cal viure senzillament per tal de que d'altres senzillament puguin viure. Quina frase. Ens hauríem d'acostumar a portar una espècie de comptabilitat del que consumim. També seria prou interessant i sobretot jo crec que acostumar-hi els més joves a dur una espècie de comptabilitat de veure si a casa, cada un amb el seu entorn, amb el que fa, doncs compta, sap realment què està fent, no? Què està consumint doncs, de recursos, d'energia, de materials. Som conscients de la despesa que fem amb utensilis, amb materials energètics, amb recursos que la natura que venen a vegades de molt lluny? Quin jove coneix o té al cap o té en compte el que suposa viure en una casa i pagar totes les seves despeses? Per exemple, quants litres d'aigua consumim cada dia o cada any? Quanta energia necessitem a casa nostra? Bé sigui electricitat o en total, combustible per la calefacció o bé pel cotxe. Quants quilòmetres fem a peu o en bicicleta o en transport públic o en vehicle privat al cap de l'any? Quants mobles o quanta roba o altres pertinences doncs, tenim o acumulem a la llar que no ens fan cap falta? També s'hauria d'anar apostant per organitzacions més simples i més properes a la gent. No fa tants anys que el primer objectiu, diguem, de tothom era respondre a les necessitats de lo més proper, de les persones, de fer servir, diguem, el que també teníem més a mà, amb un radi relativament molt curt. Més tard, això s'ha estès a que tot ha de venir de fora. Per exemple, Nova Zelanda, l'altra part del món, a sota nostra, ens envia pomes a Europa i doncs, Amèrica, on també les cultivem aquí. Mentre que a l'inrevés, hi ha kiwis de Califòrnia que envaeixen doncs, botigues de Nova Zelanda. Per tant, el mercat dels productes ve doncs, de molt lluny. Tenim cireres que ens venen d'Argentina i ens les consumim doncs, aquí, a Catalunya. A Mongòlia diu que hi ha 10 vegades més animals de llet que no pas persones. I en canvi les botigues ofereixen productes làctics, llet, de nosaltres, d'Europa, de Catalunya. Si enviem alls, una cosa tan simple com això, a la Xina, no, perdó, els de la Xina ens envien alls aquí a Espanya, diu que n'estan arribant, que són dues vegades més barats que no pas els produïts aquí mateix. Tot això moltes vegades és perquè no estem compte ni el transport, ni la contaminació produïda en aquell país, ni les infraestructures que han hagut de fer falta per produir tot això. Tota l'alimentació que ha recorregut milers de quilòmetres abans d'arribar al plat porta un dispendi, diguem, adherit, afegit, impressionant. Són incongruències que sols poden ser possibles perquè enmig de tot això hi ha segur una gamma de subvencions d'alguns països, de costos dissimulats, uns increments que passen, diguem, d'una mà a l'altra, que els que intervenen com a tercers doncs a vegades se'n beneficien. Es parla molt d'acostar al centre de la ciutat doncs les grans superfícies per evitar desplaçaments i costos d'energia. Encara també seria potser millor apostar pels comerços de proximitat i els mercats petits, diguem-ne, afavorir els productes locals, menys embalatges necessitaríem, a potenciar l'agricultura pagesa que està molt en decliu. Localitzar les coses no significa que segur que serem autosuficients amb tot, però la millor sí que el que tenim més proper o el que podem produir aquí és el primer que hauríem d'utilitzar. Es tracta d'apropar els productes i els consumidors al màxim possible i de trobar un equilibri millor entre produir i, diguem-ne, comerç local. Voldria fer esment d'aquesta campanya de la Generalitat de petits gestos que crec que també pot ajudar molt a això, no a decréixer, però sí no a fer un malbaratament doncs, de tot el que tenim. En aquests petits gestos, alguns dels casos, en citarem uns quants, són, per exemple, utilitzar bombetes de baix consum, molt important. Comprar electrodomèstics que tinguin etiqueta de consum baix, com són les de classe A. No posar la calefacció a l'hivern a més de 21-22 graus i l'aire condicionat a l'estiu no posar-lo a menys de 25 graus, tampoc. Desconnectar els aparells elèctrics que no s'utilitzen quan no es fan servir. No deixar-los en stand-by, sinó desconnectar-los. Estendre la roba en lloc de posar-la en una assecadora, per exemple. Tancar les aixetes quan no les utilitzem, per descomptat. Posar els rentaplats i la rentadora quan siguin plens. Regar les plantes al matí o al vespre, que així s'evita molta vaporització de l'aigua i dura més. Racionalitzar, no cal dir-ho, l'ús del cotxe i utilitzar quan es pogués el transport públic, aquí ho tenim més difícil, però bueno, en la mesura que es pugui, o anar a peu, quan sigui possible. Aïllant adequadament portes i finestres podem estalviar un 30% d'energia. Separar els residus, ja ho estem fent i força bé, però potser doncs, encara en algun aspecte millorar això. I ja, per anar acabant, i en aquest programa doncs, que hem titulat d'Objectiu de créixer, anem a posar alguna frase. Algú o algun dia s'haurà de dir prou. El creixement indefinit que portem, com les tasses de creixement de les darreres dècades, no és compatible amb un planeta perdurable. El decreixement encara és molt minoritari, però comença a despertar cada vegada més interès i s'estén a moltes persones ja. Probablement haurà de passar alguna cosa més forta, potser indicis clars de l'exhauriment del cru o de d'altres combustibles, del petroli o de d'altres combustibles, però en algun moment ens adonarem, ens donaran compte, ens faran adonar de que el creixement tindrà que baixar dràsticament. S'haurà de dir prou. I per si algú volgués doncs, ampliar amb tot això que jo he resumit molt i que ho he fet segurament d'una manera no massa ordenada, hi ha tres llibres que podrien servir pel que vulgui aprofundir. Un d'ells és Objectiu de creixement. És del col·lectiu revista Silence, el Lector Universal, a Barcelona, l'any 2006. És de l'editorial Lector Universal i es diu Objectiu de creixement. Un altre es diu Consumir menos, vivir mejor. És de Toni Lodeiro i l'ha editat Chalaparta l'any 2008. És una T davant, és en basc, T, Chalaparta, de l'any 2008. I una altra que potser valdria la pena anunciar és L'estat del món, que el fan cada any, que el fa la UNESCO aquí a Catalunya, i el de l'any 2008 parla molt també d'això ja, el del 2008, el de l'any passat, perdó, el de fa dos anys, doncs de creixement. És d'Angle Editorial i és L'estat del món. Doncs amics, això ha estat el programa d'avui de La Veu de Navàs, Ciència a l'abast de tothom. Hem tractat un tema potser no massa agraït, però que no per això és menys necessari, Objectiu de creixement. Segurament caldrà institucions, sectors públics, empreses privades, a mitjans de comunicació, a la gent adulta en general, començar a donar exemple d'altres maneres de viure, de comportar-nos tots plegats, perquè les generacions que ara creixen, que ara comencen, puguin fer-ho plenament i sense heredar de nosaltres un decliu que els haguem pogut contribuir a potenciar, a perpetuar d'alguna manera, no? Amb això ho deixem. Gràcies a tots i molt bon diumenge.